Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, comencem aquest dijous 17 de juny de 2021 al Penedès en xarxa, tot esperant canvis, tot mirant al cel. Demà el Pere Almendárez ens afina aquesta previsió meteorològica, però el que sí que està clar és que baixaran almenys una miqueta les temperatures. Aviam si podem dormir una mica millor i deixem enrere aquestes nits tropicals. Comencem aquest dijous a les 9 i 6, com fem cada matí, puntuals, i entomem aquestes 3 hores de ràdio en clau alt i baix Penedès que fem diàriament de dilluns a divendres i de 9 a 12 des de Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. És dijous i comencem amb l'agenda cultural i d'activitat dels propers dies. Així que acabi el sumari, emissora a emissora, us expliquem tota l'activitat que teniu per gaudir a l'Alt i al Baix Penedès. Així arribarem a 9:45, el primer flash informatiu amb les notícies de casa. I a 9:45, Economia i Empresa, avui la Núria Morda de la FEC, que ens porta la Montse Mondelo de l'empresa Ondunova. A les 10 i pocs minuts, després del butlletí, la terapeuta holística Roser Ferrer ens acompanya amb la seva secció quinzenal Cuida't. Avui ens preguntarà, ens donarà pistes per descobrir si som PAS. I què volen dir aquestes sigles? Doncs persones altament sensibles, i ens explicarà les implicacions si realment sou PAS. A les 10 i 6, no us ho perdeu. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, amb les notícies del Penedès en el segon flash d'aquest dijous. I a continuació, l'última tertúlia literària d'aquesta temporada amb la Dolors Bosch, i avui també ens acompanyarà l'Elvira Mestres, la conductora d'aquestes tertúlies literàries de la Biblioteca Torres i Bages. Avui ens parlen d'un clàssic, La Peste, d'Albert Camus. I a les 11, com que s'acosta ja l'hora de fer el dinar i de començar a pensar què menjarem avui, us portem la nostra secció gastronòmica amb un maridatge amb productes de temporada a dues bandes, a càrrec del Xavi Roig, el sommelier de Cal Fero, i el David Bernet, el xef del restaurant El Vell Papiol. A 10:45, tercera i última cita amb l'actualitat, el darrer butlletí d'aquest matí, amb 5 minuts dedicats al Penedès. I acabarem amb música, com ens agrada fer els dijous, avui amb novetats musicals i destacant el Gran Ball, el disc de comiat de Charango, que plega una cinquantena d'artistes que versionen algunes de les cançons més destacades de la banda. Al llarg del matí, al llarg d'aquestes 3 hores, tenim doble cita amb l'actualitat. Cada hora, a banda d'aquests flaixos en clau Penedès dels 9:45, a les hores en punt a través dels butlletins i sumem la resta de notícies. Butlletins que han començat a les 9 i que reprenem a les 10, a les 11 i a les 12. Així anirà aquest dijous 17 de juny, tot pendents del cel d'aquests canvis meteorològics.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Escalfem motors, arrenquem aquest matí de dijous i ho fem amb l'agenda cultural, lúdica i festiva, aquest repàs a totes les activitats que podeu gaudir els propers dies arreu de l'Alt i el Baix Penedès. Una agenda que estrenem a Moja, a Canal 20, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda amb les propostes lúdiques i culturals per aquests propers dies, parlant d'una activitat que s'ha programat avui mateix adreçada a joves, i és que avui hi ha un taller de cuina sense pares a l'Espai Jove de la Múnia, una activitat que s'adreça a joves del municipi de Castellví de la Marca, d'edats compreses entre els 14 i els 18 anys, i s'ha programat a les 5 de la tarda a l'Espai Jove. L'objectiu és facilitar a la població jove un seguit de recursos i consells sobre com seguir una alimentació saludable. Es promou aquest taller des de la Diputació de Barcelona, una activitat que té el format d'una sessió de dues hores, que comença amb una breu explicació i després consells sobre alimentació saludable per passar a elaborar tres receptes. També avui, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca dels Monjos es pot seguir l'Hora del Conte amb la Remeis, a càrrec de la Berta de Poblet. Cal inscripció prèvia a la biblioteca. I també avui, a 9:45 de la nit, sense deixar Santa Margarida i els Monjos, al Molí del Foix es fa l'activitat del Teatre Tangram, amb inscripcions al 938-18-62-96 i al 629-17-40-07. I dins de les propostes programades en el Festival EVA, en veu alta, aquest divendres s'ha programat al Castell de Sant Martí i Sarroca un espectacle de titelles, porta per títol Mà, i va a cura de Dalí Blanc. L'activitat serà gratuïta i es fan dues sessions, a les 6 i a les 7 de la tarda. L'aforament està limitat, cal la inscripció prèvia a vilasa@diva.cat, indicant nom, cognoms i telèfon de contacte. I tant dissabte com diumenge, qui ho desitgi es pot posar a prova participant a l'Escape Room del Serral, al Ciarga, des de les 5 de la tarda i fins a 9:15 del vespre. Diumenge, al Castell de Penyafort, a partir de 12:15 del migdia, s'ha previst l'activitat La Cuina dels Frares, una visita guiada, i a partir de diferents degustacions es pot viure l'experiència de conèixer què i com menjaven els frares dominics al convent de Penyafort, endinsant-se en un univers gastronòmic que encara avui perdura assimilat en el receptari del corpus culinari català. La visita compta amb degustació de tres tastos de menges conventuals, acompanyades de vi o mos. El preu és de 15 euros i cal inscripció al 669-287-539 o bé enviar un correu electrònic a turisme@smmonjos.cat. I al pati de l'1 d'octubre, a Sant Cugat Sesgarrigues, aquest diumenge, de 12 del migdia a la 1, hi ha programada una sessió de contes amb Lila, que l'amor s'hi enfila. Són contes per infants a càrrec de Mònica Torra. I més propostes, en aquest cas a Castellví de la Marca, a la Masia Puigcerol, el Festival EVA programa una actuació de les Escartin Sisters amb l'espectacle Mirada. Serà a les 8 del vespre, entrada gratuïta, cal fer la reserva al 687-03-12-15. I, sens dubte, un dels plats forts d'aquest cap de setmana és la desena edició de la Fira Remellar. Serà diumenge a partir de les 10 del matí fins les 3 i des de les 4 i fins les 9 del vespre, amb propostes ben variades i també amb una activitat adaptada a la situació actual. A l'exterior s'oferirà una petita oferta gastronòmica. Són activitats que ens ampliarà demà en l'apartat de l'agenda en detall la mateixa alcaldessa de Santa Margarida i els monjos, Imma Ferret. I acabem amb una proposta a Olèrdola, perquè aquest diumenge hi ha jornada de portes obertes a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, motiu de la commemoració dels 100 anys de les primeres intervencions de l'Institut d'Estudis Catalans a Olèrdola. A les 11, també dins d'aquesta jornada de portes obertes, s'ha previst una visita guiada que porta per títol 100 anys després, ahir i avui, de la recerca arqueològica.
Seguim amb propostes i activitats a l'Alt Penedès, ara més cap al nord. Anem a Ràdio Sant Sadurní perquè ens les expliqui totes l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs continuem sumant propostes culturals arran aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, i ho fem començant per avui mateix, perquè enmarcat en la quinzena solidària de Sant Sadurní tindrem la presentació de la guia didàctica d'emergència climàtica. Això serà a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Ja per demà, encara Sant Sadurní, Arriba el cicle Ghost, que arriba en aquest cas amb el concert Fortuna, amb Clara Poc i Marçal Calvet, a partir de les 11 de la nit a la plaça de l'Era d'en Guineu, amb un preu de 2 euros, i això sí, amb reserva prèvia a través de www.sansadurní.cat. Ja per dissabte, a Olesa de Bonesvalls, tindrem jornada de portes obertes i presentació de les troballes arqueològiques fetes a la vinya del Tiler. I és que s'han organitzat dos torns de visita, una a les 10 del matí i una altra a les 11. Això sí, tothom que hi vulgui assistir haurà d'anar a la porta de l'Hospital de Cervelló, on seran conduïts a l'excavació. Dissabte, a Sant Llorenç d'Hortons, ja a la tarda, però a partir de les 7, tindrem concert de sardanes a la plaça de l'1 d'octubre i, en cas de pluja, al poliesportiu. L'entrada serà gratuïta, això sí, amb places limitades. També dissabte, ja a Sant Sadurní, tindrem més activitats de la quinzena solidària. En aquest cas, lectura de poemes pels drets humans amb Sandy Jaque, que és poeta i performer. Això serà a partir de les 7 de la tarda al pati de Can Guineu, mentre que a Gelida tindrem programació escènica amb el concert del cor Innovin Martorell, que arrencarà a 2:15 de la nit al Casal. És gratuït, això sí, amb reserva prèvia d'entrades a través de www.gelida.cat. Ja per diumenge, torn pel cinema i pel cicle Gaudí, amb la projecció del documental My Mexican Bretzel a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida a partir de les 6 de la tarda. Anem ara amb els destacats de la setmana. Tenim dos actes emmarcats en el microví d'Avinyonet. Avui mateix tenim tas de vins del massís del Garraf, un tas ja consolidat des de la primera edició del microví, amb el tas comentat de referències dels elaboradors d'aquesta subzona de vinificació, amb, en aquest cas, la dinamització d'Alba Gràcia, que és la responsable del Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges, i també amb el sommelier i educador del món del vi, David Martínez. Per dissabte tindrem maridatge de vins i caves d'Avinyonet del Penedès a Avinyó Nou, amb nou format exterior i més centrat en els petits tastets amb temàtica americana, maridats en aquest cas amb vins i caves del municipi. Totes dues propostes, però, amb entrades ja exaurides. Més destacats és el cas de les dues cites que el Festival EVA fa en aquesta vessant de l'Alt Penedès. Demà, a partir de les 7 de la tarda, al Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal, tindrem a Xerezade Bardagí amb Allà on viuen els monstres, una proposta de narració familiar i ombres. Mentre que diumenge, també a les 7 de la tarda, però ja a la plaça de la Font de Cal Esteve, del Pla del Penedès, tindrem Los Jardines de Dionisio, vides i narracions al voltant del vi. Dues propostes que podeu ampliar a través de www.enveualta.com. Apuntem també que a la plaça Subirats de Sant Pau d'Urdal, tots els caps de setmana de juny, juliol i agost, de 9 del matí a 2 del migdia, s'instal·la el mercat del préssec d'Urdal. I acabarem recordant que fins al 27 de juny podeu visitar l'exposició Exigim Dignitat d'Amnistia Internacional, emmarcada en la quinzena solidària de Sant Sadurní i que trobareu al pati de Can Guineu.
Acabem repassant l'activitat de l'Alt Penedès des de Ràdio Vilafranca amb les propostes que trobareu a la capital altpenedesenca. Avui, 17 de juny, per exemple, és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera. I aquesta és justament la data escollida per celebrar el primer simposi de viticultura regenerativa que organitza Família Torres a Vilafranca. El simposi explicarà el model regeneratiu de gestió de la vinya, com recuperar la vida en els sòls i com això pot contribuir a frenar el canvi climàtic. Aquest primer simposi se celebra de 10 a 1 a Vinseum, amb aforament limitat sota invitació, i també serà retransmès en obert per streaming a través del web www.viticulturaregenerativa.cat. Aquesta tarda el Festival EVA presenta el mite d'Edip amb ulls de tavernera a la Biblioteca Torres i Bages a 6:45 a càrrec de Quico Cadaval, un narrador gallec de referència i tot un mestre del conte. I la llibreria La Cultural organitza també avui dues presentacions de llibres, totes dues a l'Escorxador. A les 7 es presenta Un fill inesperat i un sofà, amb Gemma Vilanova, autora i mare d'en Josep, i Ferran Mascaró, pare d'en Josep Valent. Posteriorment hi haurà tertúlia amb Toni Rafeques, pare de la Martina, que moderarà l'actriu Clara Cols. Aquest llibre és una aproximació feta des de la tendresa a la sacsejada que suposa la irrupció de l'autisme a la vida somiada. Una presentació que està organitzada des de la Comissió Inclusió de l'Escola Baltalies. I una mica més tard, a 8:15, al mateix escorxador, es presenta el llibre Pensaments, de Pere Caraltó Sagarra. A càrrec de Dionís Lluch, Pep Antoni Roig, Maria Rodríguez i Rosa Colomer, amb la col·laboració musical de Xavier Sabater i Eva Pérez. El cicle Paraules als claustres continua amb una exposició de la il·lustradora Núria Tomàs Maioles. Es tracta del treball La meva Cristina, inspirat en els contes de Mercè Rodoreda en el seu exili. Tomàs proposa un paral·lelisme entre el text de Mercè Rodoreda i el drama que viuen avui en dia les persones refugiades provinents del continent africà, amb l'objectiu de connectar-nos de nou amb les paraules de l'escriptora i els continguts de la història. L'acte inaugural de l'exposició té lloc a 8:45 d'aquest vespre i anirà acompanyat de la lectura dramatitzada del conte a càrrec de l'actor Josep Maria Bel. Simultàniament es projectaran imatges de les il·lustracions de Núria Tomàs. L'exposició es podrà visitar al claustre de Sant Francesc de dilluns a divendres de 5 a 8 i els caps de setmana d'11 a 2 fins al dimecres 30 de juny. Aquest divendres a les 8 assistirem al darrer espectacle teatral de la temporada, El temps que no tindrem, un petit musical d'Alícia Serrat nominat als Premis Butaca a la millor composició. Es tracta de la tercera obra sobre l'amor en les seves diverses formes que ha creat l'autora i la podreu veure al claustre dels Trinitaris. Dissabte a les 12 a la Torres i Bages, l'actriu i narradora Núria Clemares explicarà el conte Prínceps de princesa, en el marc del 28J, el Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGTBI, en un acte organitzat conjuntament pel Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca i la Biblioteca Torres i Bages. Està adreçat a infants a partir de 4 anys i a públic familiar. A 8:15 del vespre d'aquest dissabte i a l'Auditori de Vinzeum, Jazz Club Vilafranca tanca la temporada 2020-2021 amb Emiola Trio, un grup de músics experimentadors i experimentats que, partint de la formació clàssica de piano trio, combinen cançons originals amb melodies populars i contemporànies, deixant un important espai per a la improvisació i la cadència rítmica. I ens plantem ja diumenge, dia que acaba el 7è cicle Paisatges, amb un concert vermut a la 1:00 PM amb Carles Ribot i en Renou. D'aquest concert us en parlem amb més detall demà a l'agenda. I la darrera també és musical. La Camarata Penedès, orquestra resident de l'Auditori Municipal de Vilafranca, oferirà el darrer concert de la temporada aquest diumenge a les 7. El concert s'iniciarà amb una peça curta de Rebecca Clark, una compositora i violista anglesa, i hi haurà ocasió també de gaudir de les 8 melodies que Benjamin Britten va escriure quan encara era un nen. En acabar el concert, la Camarata Penedès oferirà un espai de trobada que porta per títol Microobert perquè el públic pugui conèixer les peces interpretades i aprofundir sobre aspectes del concert que siguin del seu interès. I encara ens falta comentar totes les propostes i activitats que hi ha al Baix Penedès. Anem a Domenys Ràdio i la Lourdes Meronyo ho sap tot. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que aquest diumenge, a la 8:15 de la tarda, a les escoles del Papiolet, es farà el concert i exposició de les partitures recuperades dels concerts de Sant Jaume amb les gralleres de l'Escola de Música Contrapunt i la ressenya històrica sobre els concerts amb Jordi Quintana. Marxem a Llorenç del Penedès aquest divendres, o sigui demà, a les 7 de la tarda. A la Biblioteca Municipal es farà la presentació de l'òpera Els contes de Hoffmann. Dissabte, a 9:15 de la nit, a la Comparativa, a la Sala del Teatre, concert Suite de l'Aigua per a piano amb videoprojeccions a càrrec de Carlota Valdris. Diumenge, a 12:15, al Centre Tradicional, concert de final de curs de la Coral Infantil Rossinyols. I a les 7 de la tarda, però al Centre Documental del Mes, Dani Caravan. Marxem ara al Vendrell, i és que avui, a les 8 de la tarda, al Museu 10, tindrà lloc el concert dels alumnes de l'Escola Músics del Vendrell. Demà divendres, mercat setmanal del Vendrell a la Rambla, en horari de 9 del matí a 3 de la tarda. També ruta Pau Casals amb audició d'orga a la Casa Nadigua de Pau Casals a 12:45 del matí. El preu és de 5 euros i pels menors de 12 anys és totalment gratuït. També concert dels alumnes de l'Escola Municipal de Música Pau Casals a les 8 de la tarda al Museu 10. Pel que fa a dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga a l'Avinguda Parlament de Catalunya i carrer Terra Alta, de 9 del matí a 3 de la tarda. Marxem a Calafell, i és que demà comença el Calafell Beach Festival, que és la primera edició i que és un festival que concentrarà els artistes més importants del moment. Demà començarà amb Estopa, diumenge a Antonio Orozco, després el dia 20, Rosalén, 24 de juny, Lola Índigo, 25 de juny, Miqui Núñez i 26 de juny, Bad Giel. Aquest cap de setmana, com us comentàvem ahir a la gent del detall, les jornades europees d'arqueologia, és a dir, que si voleu visitar la Ciutadella Ibèrica totalment gratuïtament, doncs aprofiteu aquesta oportunitat, perquè a més d'aquestes portes obertes que fan, doncs està el programa aquest que fan d'arqueologia, que és el Transcom, i després també fan tallers per a infants. Aprofitant la vinantesa, doncs, està la trobada de vela llatina a Calafell, per tant, també hi haurà visita gratuïta a la confraria. I el dissabte i el diumenge, Escape Street Calafell, la cerca dels tresors. També del dissabte, sortides en caiac d'11 a 1 a la base de l'Escola de Vela al Port Segur de Calafell. Si voleu aprofitar per sortir en caiac, cal fer reserva prèvia al telèfon 629-213-697 o enviant un correu electrònic a info@escoladavelacalafell.com. També dissabte a les 12 del matí es durà a terme un espectacle infantil itinerant al petit circ, aproximadament d'una hora de durada, i que farà un recorregut per la zona comercial de la platja de Calafell pel passeig marítim de Sant Joan de Déu de la platja de Calafell. I l'Espurna, el drac de Calafell, presentarà la coreografia a càrrec de Cristina Penya aquest diumenge a les 12 del migdia al castell de Calafell. Continua la ruta dels 3 euros per tapes de segur fins al dia 30 de juny. I ja acabem tot plegat, a Cunit amb 3 actes. Avui, a les 9 de la nit, a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit, acull l'espectacle imprescindible Mentre cuines mandonguilles a càrrec de Quico Cadaval Edipo. Això és tot plegat amb el Festival EVA. La presentació teatral al llarg camí a Londres serà demà divendres a les 6 de la tarda al Centre Cívic Cal Sego i és una representació teatral a càrrec del grup de joves del taller de teatre de l'Espai Jove. I per finalitzar, dissabte 19 de juny a les 9 de la nit, la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit acull l'espectacle Que fue de Andrés Villarrosa, Villarrosa el fenòmeno de les varietés de la Barcelona dels 90, a càrrec d'Oriol Genís.
Gràcies, Lourdes. Ara podeu triar i remenar entre totes aquestes propostes que us hem acostat. I fem camí de 9:45, qüestió d'un minut mal comptat, amb Confinament, el nou treball de Carles Ribot, que estrenarà aquest diumenge a Vilafranca, el 7è cicle Paisatges. Si no saps qui ets ni on aniràs a parar, una víctima del sistema solar. Causa terra i no et pots aixecar. Sovint et preguntes per què vols emigrar. Si no saps qui ets, no n'aniràs a parar. Una víctima del sistema solar. Que la vida et porta per camins inesperats.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa repassem l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez.
Les primeres obres relacionades amb el Pla d'Intervenció Integral del Centre i el Carrer Comerç començaran al setembre al Carrer del Comerç de Vilafranca. L'Ajuntament de Vilafranca ha presentat la imatge amb què volen donar a conèixer al veïnat els diferents projectes que s'impulsen en el marc del Pla d'Intervenció Integral del Centre. Un logotip que vol ajudar a transmetre els valors de la sostenibilitat, la innovació, la igualtat i la connectivitat que s'associen a la intervenció integral que s'està planificant al voltant del carrer i la plaça del Carme, per exemple. Com explicava el tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Territorial i Serveis Urbans, Francisco Romero, la voluntat és ajudar a impulsar la sortida de la crisi reactivant i revaloritzant Vilafranca, entre altres conceptes. Entre les diferents accions que es volen impulsar amb aquest pla integral hi ha la nova urbanització del carrer del Comerç i que està previst que es pugui iniciar de cara al setembre un cop es faci la licitació. Al concurs s'hi han presentat 21 empreses. Les Fires i Festes de Sant Sadurní a ritme d'orquestra. La programació de les Fires i Festes 2021 va prenent forma i després de la confirmació oficial dels concerts dels grups com Oques Grasses, El Pot Petit i Xiula, la Regidoria de Cultura ha anunciat aquesta setmana noves propostes musicals per anar completant a ritme d'orquestra un cartell de luxe. És el cas de la banda sonora de La Teva Vida, que tornarà a l'escenari de les Fires i Festes de Sant Sadurní amb un nou homenatge als compositors de les músiques més icòniques del cinema. La Balkan Paradise Orchestra farà la seva aparició a les fires coincidint amb la festa del divendres 10 de setembre, mentre que la Cobla Orquestra Montgrins, amb més de 135 anys d'experiència, durà a Sant Sadurní el diumenge 12, una de les cites més sòlides adreçada al públic adult en el comiat de les Fires i Festes. Calafell recrea forns i llars de foc a la Ciutadella per estudiar com es vivia a l'edat de ferro. La Ciutadella Ibèrica de Calafell és escenari d'un insòlit experiment sobre les estructures de combustió de l'edat del ferro a la Mediterrània. Es tracta d'una activitat que s'emmarca en les Jornades Europees d'Arqueologia i que desenvolupa l'Institut Català d'Arqueologia Antiga. Els investigadors recreen 6 llars de foc i un forn usant diferents mètodes per així analitzar com era la vida durant l'edat de ferro. La prova vol ajudar a saber quina temperatura assolien les llars de foc i els forns de fa gairebé 3.000 anys. També s'estudia quins eren els millors combustibles i què s'hi cuinava. El projecte rep el nom de Transcomb i es desplegarà fins al 2023 amb el finançament de l'Agència Estatal d'Investigació. Aquest divendres es farà una presentació pública del projecte a les 11 del matí a càrrec de la doctora Carme Velarte. Durant tot el cap de setmana hi haurà jornada de portes obertes a la Ciutadella. I acabem explicant-vos que Torrelles de Foix acull un any més la rebuda de la Flama del Canigó a l'Alt Penedès. Torrelles de Foix serà un any més l'encarregada de distribuir la Flama del Canigó entre els municipis de la comarca, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Aquest acte, ja tradicional al municipi, s'iniciarà el dimecres 23 de juny al voltant de les 2 de la tarda amb la rebuda de la Flama del Canigó acompanyada per l'actuació de la Coral Foix. A les 7 de la tarda s'ha convidat els representants dels municipis de l'Alt Penedès per acollir la flama i portar-la als seus respectius pobles. A motiu del context sanitari, enguany tampoc es portarà la flama fins al santuari de Foix, tot i que es traslladarà a la patrona fins a l'església de Sant Genís de Torrelles de Foix. L'acte organitzat conjuntament amb Òmnium Cultural compta amb el suport de la Coral Foix, el Casal d'Avis i l'Associació Cívica Santuari de Foix.
Penedès en xarxa. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ara passen 7 minuts de 2:15. Seguim. Aquest dijous tornem a parlar d'economia i d'empresa, sempre en clau Penedès, amb la complicitat de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Núria Morda, ben tornada.
Moltes gràcies, Sílvia, bon dia.
Benvinguda, bon dia. La Núria sempre ens porta convidats, veus d'aquest ric teixit econòmic i empresarial de casa nostra. Qui és la nostra convidada avui?
Avui tenim de convidada la Montse Mondelo, de l'empresa Ondonova. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Sí, de cas, com sempre, comencem una mica explicant qui ets, qui és Ondonova, què és el que fa, tu mateixa, quan vulguis.
Sí, doncs us explico. El grup Ondonova va néixer el 1957, és una empresa d'embalatge de cartró, de secció industrial, i té, diguéssim, dues vessants, la impressió flexogràfica, que és una tècnica d'alta velocitat, i també tenim la part digital des de fa menys anys, diguéssim, que és que tot allò que puguem fer, no, amb tirades més curtes i més digital. A l'empresa Ondonova el que fem és bàsicament embalatge de cartró ondulat, no? Tenim màquines per fabricar caixa americana, que seria la típica caixa amb solapes, i tenim caixa de trucalat, plans i rotatius, i gran format, que el gran format seria, doncs, aquelles caixes que transporten grans volums i amb molt de pes, no?
Ara parlàvem que fa un parell d'anys que l'empresa va patir un canvi, no? Com va ser aquest canvi? Que ara passa a ser d'una, bueno, no sé si propietat alemana o...
Sí, exacte, això és el que comentàvem fora d'antena, no? Nosaltres, des de 1957, que estem fent caixes de cartró, però des de fa dos anys passem a ser, diguéssim, propietat 100% alemana. És la gran companyia Klingele, que està arreu del món, amb moltes seus, escampades per tot el món, no només en Europa. I com passa a ser aquest canvi? Doncs, en principi, un es pot pensar, ostres, doncs deixa de ser una empresa local per passar a una empresa internacional. I, de fet, és així, però jo sempre dic el mateix, no? Ens beneficiem de ser petits, de les avantatges que té ser petits, perquè nosaltres sempre havíem funcionat, doncs, a nivell més regional, i, en canvi, té un altre vessant, no? Que el que fem és ens aprofitem d'estar en un grup tan important com és el grup Klingele. I per què? Doncs és evident, no? Fa menys d'un any que hem posat en marxa, per exemple, un pla d'inversions de 12 milions d'euros, que el que fa és que nosaltres ens puguem modernitzar, que tinguem maquinària preparada per tot el que es ve, no? Jo comentava fa poc que dèiem, ostres, amb tot això de la pandèmia, moltes empreses s'han tirat enrere, no?, el tema d'inversions, i de dir, ostres, què passarà, no?, en el futur. Nosaltres no, nosaltres hem apostat per dir, ara més que mai...
Bueno, precisament, potser aquest era el moment, no?, de dir...
Exacte, més que mai hem d'apostar... Sí, hem d'apostar per la zona, per el territori, per poder seguir oferint feina a tota la gent, no només que treballem nosaltres, sinó el que repercuteix, no?, perquè som més de 100 treballadors, però al final donem feina a més del doble.
La planta d'Ondonova està a Santa Margarida i els Monjos.
Correcte.
Quants treballadors hi ha?
Doncs a Santa Margarida i els Monjos tenim, com us deia, la planta d'Ondonova, però també la de Wondo, que la de Wondo és la part digital, i aproximadament som uns 150 treballadors. Però és el que comentava, no? Aquests 150 treballadors, també hi ha gent a vegades externa, de retruc, doncs, dona feina a altra gent, no? Com podien ser, doncs, transportistes, etcètera, etcètera. I, a més, tenim una altra planta a les Preses, a Olot, que allà és molt més petit, però vull dir, també estem allà presents.
I aquesta planta de les Preses ja era del grup Ondonova abans d'associar-se amb Klingele?
Correcte, sí. Sí, ja era... De fet, Klingele, si ens remuntem a la història, ja era un dels socis. El que passa que era un soci minoritari. I fa dos anys, doncs, el grup català, no, del que pertanyíem, de dir, doncs, ho venem. I Klingele, que ja sabia com treballàvem, que ja sabia, doncs, lo bé que funcionàvem, no?, va dir, doncs, ho absorbim. I llavors passem a ser totalment Klingele. sempre, com us deia, mantenint la nostra identitat, perquè ja ho podeu veure a la pàgina web, ho podeu veure en els logos, sempre posem a Klingele Company, però Ondonova segueix present.
Sí, tu obres la web, que és el que he fet jo, i el nom que surt, el nom que prima, és Ondonova.
Correcte.
I amb un cos més petit de lletra, a Klingele Company, o un eslògan d'aquesta mena, no?
Sí, perquè és que el que no volem és precisament això, no? Perdre la nostra essència, la nostra manera de fer local, no? d'estar aquí en el territori, de treballar per al territori, perquè per molt que ens beneficiem de ser un grup gran, no hem de deixar perdre la nostra manera de fer. No? De fet, jo fa relativament poc que hi soc, fa cosa menys d'un any, i de les primeres coses que vaig fer va ser entrevistar doncs, a la gent, a treballadors de la planta, per veure, no? per conèixer, per veure què és el que la gent sent, quin és el sentiment que tenen. Preguntava, i com ho porteu això d'ara ser alemanys? I deia, i tots em contestaven el mateix, no? Al final, l'esperit aquest local familiar de l'empresa no s'ha perdut, i això és el més important.
Deies que portes menys d'un any.
Sí, a l'agost farà un any.
Per tant, entres amb la ressaca de la pandèmia, del mes 1 de la pandèmia.
Sí, correcte.
Com s'han viscut aquests mesos abans i en el moment que tu arribes també? Perquè a l'estiu la cosa havia millorat, però després vam retrocedir, no?, a la tardor.
Doncs sí, hem de puntualitzar una cosa. Vam tindre sort, no sé si sort és la manera de dir-ho o la manera de procedir va ser la més correcta, però no hem tingut que parar mai la producció, en cap moment.
En cap moment?
En cap moment, ni abans de que jo entrés ni després. Això vol dir que hem pres les mesures de seguretat, ens ho hem pres molt en sèrio. Per nosaltres la salut dels nostres treballadors és fonamental. A més, ara tenim un pla d'empresa saludable. Fa molt poquet que ho hem demanat a nivell de la Generalitat, però també ho estem treballant per nivell estatal per ser referents, no?, en empresa saludable. I jo crec que això és una mostra, no?, precisament d'aquesta manera de fer, també, perquè no hem tingut que parar la producció. Moltes empreses, malauradament, ho han tingut que fer, no?, alguna línia, nosaltres no. Sí que és veritat, doncs, això, que hem fet grups bombolla, que hem mantingut la distància, que hem conscienciat molt a la gent. Si hem tingut alguna baixa, normalment ha sigut després d'un cap de setmana llarg. Però així, una cosa massiva, no, podríem dir que no hem tingut res. Per això hem pogut seguir treballant, no? En cap moment hem aturat la producció.
Clar, perquè de fet és que les caixes, en veritat, sembla, permeteu-me dir-ho així, una tonteria, no? Però és que es fan servir per tot. Vull dir, al final, perquè la mateixa pandèmia, per exemple, les caixes havien ser superimportants perquè al final el que feies era comprar per internet, comprar, jo que sé, el mateix súper també necessita caixes per portar els productes. Vull dir que al final és un producte molt important.
Sí, de fet, durant la pandèmia hem sigut un servei essencial, perquè si us hi fixeu, què passava? Que un no es podia moure i les compres per internet van créixer. Tot allò que tu necessites que t'enviïn a casa ha d'anar amb un embalatge, i normalment és de cartró, senzillament perquè el cartró és un dels elements més respectuosos que hi ha amb el medi ambient, i això és una de les altres coses que nosaltres també li donem molt de valor, no? I jo, quan se'm va oferir la feina, a Grup Ondonova va ser una de les coses que més vaig dir, ostres, doncs tinc ganes, no?, de treballar en un sector com és el del cartró, perquè al final no oblidem que el cartró és 100% biodegradable i és molt respectuós com a embalatge, perquè en tenim molts altres, no, val a dir, doncs, plàstics, etcètera, etcètera, que no tenen res a veure, que necessitem anys per aconseguir, no?, que hi hagi aquesta biodegradació del producte.
Ondonova, sou fabricants de cartró ondulat.
Sí.
Explica'ns la diferència entre cartró i cartró ondulat.
Doncs el cartró ondulat, si t'hi fixes, ara mateix en el bolso em porto un tros, però
els oients no ho podrien veure,
però si vosaltres obriu una caixa o desmenuceu algun embalatge, si us hi fixeu, si ho poseu al lateral, veureu que té com una ona. Aquesta ona és la ondulació, per això es diu cartró ondulat.
És aquell cartró que fa ones.
Exacte, perquè el que fa és unir planxes de cartró. És com si poséssim un paper, després posem un altre paper corbat, així en aquestes zones, i li tornem a posar un altre paper a sobre. A més zones tinguem, també té més resistència i més força. Llavors hi ha un altre tipus de cartró, un cartronet, una cosa així, això no té ones, si us hi fixeu. Llavors aquesta és la diferència. El cartró ondulat és el que té ones.
I Ondunova està especialitzada en cartró ondulat.
Correcte, cartró ondulat. Sí que és, al final són les caixes, el, no sé quin tant percent, potser t'enganyaria si dic un 90 o un 95, però són de cartró ondulat, perquè la resta, diguéssim, ja és un altre tipus de... Si tu vols demanar caixes o que t'envien alguna cosa a casa, és un dels productes que, a més de ser respectuosos, també és respectuós amb el producte, perquè aquest tipus de cartronet no protegeix, però un cartró ondulat sí que protegeix. A més zones, doncs més gruixut, pot suportar més pes i a més protegeix molt millor el producte. No sé si us ha quedat clar.
Sí, sí, i tant. És molt interessant.
Quina llàstima que no puguem ensenyar els
oients. Després oients. Penjarem alguna foto a xarxes.
Doncs jo porto un trosset de cartró ondulat. Ja podrem fer la foto.
Genial.
Abans parlaves sobretot del tema local, que no deixeu de ser una empresa bueno, amb una implicació, no?, amb local. I ara recordo, per exemple, campanyes que heu fet, com per exemple per la castanyera, no?, de no perdre les tradicions, o per Sant Jordi, no? M'imagino que et referies a coses d'aquestes, no?, també d'aquesta implicació, no?, amb el territori.
Sí, de fet, nosaltres tenim un pla d'acció que implica moltes branques, no? No només a nivell educatiu, sinó també a nivell mediambiental. Per exemple, fa no arriba dos mesos, una de les activitats que va promoure l'empresa va ser anar a recollir brossa. I si algú vol xafardejar i això en el LinkedIn de Grup Ondunova, podrà trobar algunes fotografies d'aquesta acció, no?, que vam fer. Vam anar al parc i semblava aparentment molt net i vam treure 18 quilos de plàstic.
Ostres.
Això en un parell d'hores. Vull dir que són coses que al final, a saber quants mesos o anys portaven segons quines coses allà, no? Això em referia amb ser locals i amb ser respectuosos amb el nostre entorn, no? Perquè, evidentment, doncs, a nivell educatiu fem moltes coses, com això de la castanyera. Hem fet una acció fa relativament poc de Sant Jordi. De fet, et podria dir que l'any passat, amb la incorporació del meu departament, ha sigut quan ja en feien de coses, però així tan centralitzades, es va començar l'any passat i en vam fer 11 projectes, si no m'equivoco, i vam entregar més de 10.000 euros. Aquest any, que no portem ni la meitat de l'any, no? Ja portem més de 10.000 euros en acció social. Sense anar més lluny, l'acció que vam fer de Sant Jordi, on vam repartir planxes de cartró i caixes de cartró a totes les escoles que es van adherir de Vilafranca i també de Santa Margarida i els Monjos, vam repartir més de 8.000 euros amb aquest material, perquè pensem que és una bona manera d'introduir a les escoles aquest tipus de material respectuós, no només per fer caixes, sinó doncs van fer maquetes, van fer decoracions, que algunes les tenim penjades, que ens fa molta il·lusió sempre rebre aquest tipus de projectes, no?, que ho fan en el nostre material, que nosaltres no ens ho pensaríem. Vull dir, no ha de ser una cosa que sigui especialment feta per aquest tipus de decoracions, sinó qualsevol a casa pot reutilitzar aquestes caixes de cartró, que estic segura que totes les cases en tenim alguna.
I si anem a l'origen per fabricar aquestes caixes, aquest cartró ondulat, calen arbres. Arbres que són plantats expressament, com funciona?
Doncs molt bona pregunta, perquè un es pot pensar, no, en un primer moment, ostres, és que clar, sí, molt respectuós, però al final em tallen els arbres. No, això està molt, molt controlat. Nosaltres tenim unes certificacions que també es poden veure a la web, i aquestes certificacions el que et diuen és que mínim, si has de fer alguna, si necessites alguna fibra verge vol dir extreta directament de l'arbre, si és així, ha de ser sempre de plantacions controlades i repoblades. Però tot i així, que nosaltres comptem amb aquestes certificacions, més del 90% del paper que nosaltres utilitzem, que és la matèria prima de la nostra empresa, està utilitzada de material reciclat. Vull dir que aquest 5%, 6%, 4%, depenent de l'època i de com estigui la producció, nosaltres utilitzem el 90 i tant per cent de material reciclat. L'altre petit per cent sí que, com us deia, no? Teniu les certificacions de FSC, PEF, a la nostra pàgina web, i és d'aquest material que nosaltres necessitem de més, doncs l'utilitzem de plantes repoblades, totalment controlades, etc etc. Tot això ja, si tens la certificació, que hi ha empreses, gràcies a Déu, hi ha moltes empreses avui dia que ja la tenen, és perquè, evidentment, hi ha un control. I està fet expressament per això. Però tot i així, com us dic, nosaltres més del 90% utilitzem de material reciclat. I, de fet, tot l'excedent que nosaltres produïm, és a dir, per fer una caixa, no, us deia, tenim caixes trucalades. Què vol dir? Doncs que si li fem un truquel perquè tu a la caixa li puguis ficar les mans, i la puguis agafar amb les mans, és a dir, que hi hagi uns forats als costats, això queda un forat, però aquest forat és un tros de cartró que llences, no? Tot l'excedent que nosaltres produïm, el que fem és, tenim una trituradora, el triturem, fem bales i el tornem a portar a on nosaltres comprem el cartró, el paper, perdó. M'explico? És a dir, tot l'excedent que nosaltres produïm de cartró ja produït, nosaltres el triturem, fem una bala i l'enviem al nostre proveïdor de paper.
Que el recicla.
Sí.
El reutilitza.
El reutilitza.
Ostres, jo em pensava que potser del cartró aquest excedent es podia tornar directament potser a fer cartró.
No.
O sigui, m'imaginava alguna cosa així, no sabia que el procés era tan complicat, no, entre cometes.
No és complicat, però clar, imagina't que, clar, com us deia, allò de les ones, hi ha molts tipus de cartrons. Llavors, clar, seria una caixa feta a pedaços, no? Llavors és molt més senzill triturar-ho i al final és fàcil el procés, perquè del cartró després es fa la pasta ràpidament, vull dir, saps? Al fer el reciclatge, el que fas és desfer, no? Però no necessites ningun gran procés com podries necessitar, doncs, amb altres materials. Perquè, clar, al final el cartró, amb una mica d'aigua, si us ho fixeu, es queda pasta.
Sí, sí. I de químics, alguna cosa? S'ha de fer servir alguna cosa per fer aquest procediment?
El procediment del reciclatge... Sí. Això li hauríem de preguntar a les plantes que reciclen, però evidentment imagino que no, perquè si no nosaltres no en compraríem. Perquè quan nosaltres garantim que aquest producte és 100% biodegradable, seria absurd. Vull dir, hi hauria algú que estaria infringint la norma. Això en quant al paper. Després sí que és veritat que hi ha unes impressions. Per exemple, si tu demanes una caixa, no? Diguéssim, tu vols una caixa de cartró, jo et dic, aquesta caixa de cartró és 100% biodegradable, però clar, si tu vols els teus logos, li vols posar colors i això, aquí ja estem parlant d'un altre tema. Ja seria molt diferent. Ja no estem parlant de la matèria prima, diguéssim, de la base, sinó ja
clar,
el que cada client demana. I el que és molt interessant, a part de que nosaltres reciclem tot l'excedent, és que som una empresa gran que podem fer produccions i tirades enormes, però tenim aquesta part digital que el que ens permet és fer també tirades curtes i llavors també doncs, podem donar servei a petites empreses.
Un altre mercat.
Exacte, un altre mercat o unes altres possibilitats, no? De dir, ostres, és que a mi m'agradaria tindre uns expositors, però jo no sé si en necessitaré 1.000 o en necessitaré 100. Clar, fins fa uns anys, clar, si no en demanaves 1.000, no els podies tindre. Ara sí. Ara, això és el que et permet el mercat digital. El mercat digital et permet fer tirades curtes, especialitzades per cada client. Si cadascú necessita una especificació diferent, dissenyem exclusivament per aquell client. I la part digital no només fa caixes, sinó que el que fa molt són displays, PLVs, que us sonaran així com a xinos, perquè es veig aquesta cara de dir, ostres, què m'està explicant, però són tots aquells elements de cartró que nosaltres veiem quan anem a un supermercat, que PLV no és més que la venda en el punto del lloc, no? Diguéssim, el producte en el lloc de venda, no? Perquè tu quan vas a una farmàcia o vas a un supermercat, el que veus fora del lineal, diguéssim, que hi ha un expositor, aquell expositor està fet amb cartró. Doncs això és un display, això és un PLV.
Estem aprenent moltíssim sobre el món del cartró. Aquest vespre...
És molt interessant.
I tant, i tant. Aquest vespre, Núria,
Hi ha una cita molt important, de les més importants de l'any, que organitza l'AFEC, que és la nit de l'empresa, i Endonova també juga un paper destacat.
Ah, exacte, avui és la nit de l'empresa i la gala de Premis FEC 2021, que bueno, com ja sabeu, i si no, qui no ho sap, és un esdeveniment molt esperat aquest any, que se celebra, bueno, que celebra la trobada del teixit empresarial d'un territori unit per uns interessos i que, bueno, intentem que sempre es creïn sinergies, es facin, bueno, que el teixit econòmic creixi. I, de fet, un dels patrocinadors d'aquest any és Endonova, precisament aportant aquest material tan visual que li donarà aquesta entitat a la nit. I, bueno, a banda d'agrair a Endonova la seva col·laboració, m'agradaria que preguntaria a la Montse com va valorar aquesta aportació, no? aquesta sinergia, no? Amb la federació per fer aquesta col·laboració per la nit.
Doncs jo haig de dir que, tot i que fa menys d'un any que hi soc, tinc una relació força estreta amb la federació perquè penso que feu un treball magnífic, que us divulgueu molt amb les empreses, que ajudeu i que ens poseu en contacte, que això és important, perquè a vegades, doncs, per molt que sentis a parlar d'una empresa, si al final no hi ha un contacte directe, hi ha una manca, no? De comunicació, i feu molt bé aquesta feina de vincular-nos, no? Entre tots. Jo la nit de l'empresa no l'he viscut mai, la viuré aquesta nit per primera vegada amb molta il·lusió. I la col·laboració, doncs bé, va venir a través de... Es va demanar, no?, de poder fer alguna cosa especial per la nit de l'empresa i, com us dèiem, gràcies a aquesta part que Grup Endonova té, que és Wundo, no?, que és l'empresa digital, doncs ens permet fer tot tipus de coses més personalitzades i especialitzades, com és el que requeria, no?, la nit de l'empresa. La nit de l'empresa demanava, ostres, doncs i per què no fem un plafó o fem un taulell d'acreditació, un fotocall, vam dir, ostres, doncs sí, anem a fer-ho.
Provem-ho, no?
I ja no us explicaré més perquè ho heu de veure aquesta nit, si no, desvetllaré tots els secrets.
I tant, que vagi molt i molt bé aquesta nit de l'empresa, amb aquesta gala de premis a les empreses de la Vegueria Penedès. Montse i Núria, un plaer tenir-vos aquí. Hem après molt avui sobre el cartró ondulat, ha estat un plaer, i fins aviat, que vagi
bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fem camí de les 10, tenim cita amb el butlletí de notícies, amb l'actualitat, que truca a la porta, i després d'una breu pausa seguim amb la Roser Ferrer, que avui ens explica si som pas persones altament sensibles.
Penedès en xarxa.